de 9 a 12, Carrer Major.
Seguim a Carrer Major. En aquesta segona hora de programa anirem fins a Torredembarra per parlar d'autisme. A la Selva del Camp ens faran entrar gana i aprendrem astronomia. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Qui no se'n recorda d'aquells berenars o esmorzars amb crema d'avellanes i de xocolata? Agafar una llesca de pa de pagès, estendre una bona capa de crema i seure davant de la televisió per veure el teu programa preferit. Ai, se'ns fa la boca d'aigua, Toni? Tu que ets tan sa amb els menjars. Estic parlant amb el meu Toni, amb el meu tècnic, Toni Mateos.
Ah, bueno, dius Toni, surto jo també.
Exacte.
Parla amb el tècnic,
Mira, ara que t'has avançat, venim cap aquí, cap a la Selva del Camp.
Estàs Toni. Escoltant Carrer Major, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, ara sí, ara amb tu.
Molt bé, molt bé.
Tu recordes...
Si l'Escoda no parla mai, sempre està callat.
L'Escoda parla sempre, home. El tinc aquí al meu costat i sembla que no, però ell hi és. Tu recordes aquests esmorzars i berenars?
Sí, i tant, home, és per recordar-se sempre. Veure Mazinger Z o Comando G amb la llesca. No diré marques, però una llesca d'una marca començava per no i acaba per Cilla.
Ah. Jo sóc més de nu i acaba per tela.
També. Però parlarem d'una més, molt més sana i natural, que té un nom molt curiós i que no ens oblidarem mai d'aquest nom. Curculio nucum. Què et sembla?
Bé, em sembla bé. Pel nom em crida l'atenció i vull saber què és.
Doncs parlarem amb el nostre convidat, l'Adrià, que és ell es defineix com a... Vas dir... Bon dia, Adrià. Artesà alimentari, veritat?
Bon dia, Toni. Bon dia, Marina. Sí, artesà alimentari, exacte.
Artesà alimentari. Què és el curculio nucum, Adrià?
Bueno, doncs és una crema de garrofa en comptes de cacau. És una alternativa saludable a aquestes cremes de les que estava parlant, que dintre d'un temps les noves generacions recordaran la crema de garrofa i no tant la crema de cacau i avellanes.
Sí, segur.
No, més que res fa falta un canvi en l'alimentació, no? I sobretot dels més petits, perquè els estem donant oli de palma i sucre a punta pala i potser hauríem de tirar més cap al consum de productes locals, molt més saludables, com la garrofa, per exemple. Jo utilitzo oli d'oliva, avellanes de Reus, que totes aquestes marques utilitzen sempre productes molt barats i processats d'arreu del món.
I com va néixer aquest fantàstic producte que Marina i jo l'he tastat des de fa unes setmanes i bueno, estic enganxadíssim.
Estàs recordant els teus berenars, no?
Sí, sí, no, però berenars boníssims, ara sants i boníssims. Com va néixer, Adrià, el curculio nucum?
Doncs una mica per demanda popular. Jo treballava en una botiga de productes ecològics i la gent buscava una alternativa saludable a les cremes de cacau i avellanes convencionals. Clar, en aquella botiga tenien d'ecològiques, però les proporcions i els ingredients no deixaven de ser els mateixos que qualsevol altra crema de cacau i avellanes. O sigui, en primer lloc, oli, sucre refinat, encara que en aquest cas fos ecològic, però bueno, els ingredients no deixaven de ser procedents de l'altra banda del món, amb un impacte ambiental molt gran, amb una petja de carboni elevada i sense grans propietats nutricionals. Quan aquí, al Camp de Tarragona, tenim tots els productes que ens fan falta per fer una alternativa molt més saludable, ètica i local.
I la garrofa, com va sortir la garrofa, Adrià? Per què la garrofa?
La garrofa a nivell nutricional és una passada. Té un munt de propietats, és un llegum. I com tots els llegums, conté proteïnes, vitamines de grup B, a més porta molta fibra, porta carbohidrats de cadena llarga, o sigui que no augmenta el sucre en sang immediatament. També està demostrat que ajuda a reduir el colesterol alt, la hiperglucèmia... Bueno, és igual. La qüestió és que a nivell nutricional és una passada. Poca gent la coneix. Antigament s'havia utilitzat moltíssim, però ha quedat oblidada a causa dels productes industrials i les pràctiques agrícoles s'ha tirat més cap al monocultiu i s'ha abandonat, no?, el garrofer. És un símbol del camp. A tot arreu estan orgullosos del seu producte. No veig per què no haurien d'estar aquí orgullosos de la garrofa. És la xocolata mediterrània. S'ha utilitzat des dels egipcis, fenicis, grecs. Utilitzaven la garrofa perquè és un ingredient naturalment dolç, molt bo, i que no costa molt de cultivar. O sigui, un arbre el deixes allà, no cal que li facis gaires tractaments i et dona una producció molt alta.
Adrià,
per això la garrofa.
Adrià, veig que les avellanes de Reus, ara parlaves de la garrofa, veig que és un producte 100% de proximitat. Tots els ingredients són d'aquí, de quilòmetre zero.
Sí, és el que buscava quan ho vaig començar a fer, no? O sigui, una alternativa feta amb productes que ja existeixen, eh? Amb productes d'arreu del món, al final no estàs donant una alternativa real. Si utilitzes altres productes processats igualment de l'altra banda del món, no té cap sentit. Jo que crec que el futur, com va el món, o sigui, el planeta s'escalfa, estem cada cop hi ha més gent conscienciada amb els productes de quilòmetre zero i saludables, crec que va per aquí l'alimentació, és cap a on s'ha d'anar almenys, no? Consumir local i sobretot ajudar la pagesia i l'artesanat d'aquest país que està molt oblidat. Altres països del món, com França, la gent fa cua per comprar formatge francès. I aquí també és quan tenim un munt de formatgers, ens anem a fer cua per comprar formatge francès. Jo no ho entenc.
Ens és difícil això de comprar productes nostres de proximitat?
No volem pagar el preu que té de més. M'entens? Tothom val ho barato. Ens costa molt valorar el fet de que algú estigui treballant d'això i s'estigui guanyant la vida, pagar una miqueta més per això. Ens anem al supermercat a comprar productes industrials que són més barats. Uh-huh. És la tònica, no? Jo crec que cada cop hi ha més gent que ho valora. I per això jo estic volcat exclusivament en això, no? Perquè realment crec que val la pena apostar per això.
Et va ser difícil que el Curculio Nucum entrés al mercat, al comerç?
No, perquè la gent busca.
Sí?
Hi ha moltes botigues que són reticents a provar-ho. Ostres, això no ho vendré. En aquestes botigues he hagut de fer una tasca, no? Que és de, bueno, doncs jo t'ho deixo, no t'ho cobro, i si no ho vens, t'ho retiro. Però tot arreu ho venen, perquè la gent busca una alternativa saludable, sobretot pels nens, també per, no només pels nens, hi ha gent adulta que també menja cremes de cacau i avellanes. Però cada cop s'ho miren més, no? Cada cop més gent gira el pot i mira els ingredients. I quan veuen que el primer ingredient és oli de palma i sucre refinat, quan cada dia se'n parla tot arreu, que no són ingredients saludables, quan veus, gires el pot del que faig jo, veus primer, en primer lloc la garrofa, després oli d'oliva verge, que no té res a veure amb l'oli de palma o amb el... perquè hi ha unes cremes d'aquestes que ja no utilitzen oli de palma. És igual. És oli de girassol que ve de l'altra banda del món i igualment tampoc no és que l'oli de girassol tingui unes propietats nutricionals gaire bones. L'oli d'oliva verge, a més de la selva del camp, que és de la cooperativa, doncs les propietats nutricionals que té no es poden comparar amb una altra crema d'aquest estil.
I la mel de Riudoms, si no m'equivoco.
Vaig dir Riudoms i és Montbrió del Camp.
Montbrió del Camp. O sigui, tenim avellanes de Reus, oli de la selva i la mel de Montbrió. En fi, fantàstic. I l'obrador el tens a Montblanc, o sigui, ja és cosa feta a casa. Quins requisits sanitaris et van posar i paperassa i burocràcia per elaborar la teva pròpia crema de garrofes?
Bueno, a nivell legal és necessari tenir una assegurança de responsabilitat civil, tenir un obrador registrat per sanitat, o sigui, un registre sanitari, ser autònom i poca cosa més al final. Bueno, manipulador d'aliments també, perdona, m'oblidava. Poca cosa més, al final la resta és fer un producte que funcioni i passar els controls de sanitat, no? Uh-huh. I ja està.
Van tastar molt la crema Curculio Nucum. Primerament, el nom, d'on ve? Que és molt interessant saber-ho.
El nom és un doble joc. Jo el que volia fer és unir una mica la tradició pagesa, no, del lloc i fer posar-li un nom que et recordés a la terra o a algun element de la terra. Per amb el nom reivindicar el fet de que és local i de que és saludable. A més, Curculio Nucum és el nom científic del diabló. El diabló és un insecte que menja avellanes, d'aquesta manera també reivindico les avellanes. I a més, a la selva del camp, la bèstia de foc dels diables és un diabló. Així que també ho lligo una mica amb la cultura pagesa que s'ha empaltat la cultura popular de la selva del camp.
Com ha respost la gent al Curculio Nucum, als clients i les botigues on el trobem?
Molt bé, jo estic molt content. Cada dia m'arriben missatges a Instagram i a Facebook. On puc comprar-ho? Ho he comprat en una fira, on puc tornar-ho a comprar després? M'ha encantat, és genial pels nens, ja no els hi dono una altra cosa. I això és, no sé, quan et lleves i veus un missatge d'aquells, ostres, t'alegra el dia, no? De cop.
Crema de garrofes, crema d'avellana amb trossets d'avellana. Tens previst ampliar el ventall de productes en un futur?
Home, sí, clar, hi ha moltes coses que es poden fer amb la garrofa. Serveix per mil coses, sempre amb garrofa, eh? Això és important.
Sempre amb garrofa.
Però, exacte, és el producte estrella del Camp de Tarragona i s'ha de valoritzar i s'ha de potenciar a tope. Sí, sí, tinc diversos projectes, clar, al final el meu hàndicap és el temps, perquè ho faig tot jo i al final no tinc més temps per fer més coses. Uh-huh. Però a banda d'això, tantes idees com tinc, espero algun dia poder-les posar en pràctica. Sí, sí.
Ens podries dir alguna d'aquestes idees?
Ara estic preparant un muesli fet amb civada, que també a nivell nutricional la civada és molt interessant i cada dia la nostra dieta està composada bàsicament per blat. Mengem blat a tot arreu. La civada és un cereal, és una mica menys calòric, potser, que el blat, i a més no està tan processat. La civada és més, per dir-ho així, més com era antigament, la civada. Mm-hmm. Ara tothom consumeix espelta. Espelta és com era el blat antigament. Va, la civada sempre ha estat així. La civada no té tant de gluten perquè no està tan modificada. Normalment també s'ha donat, casualment, no?, els cavalls. És curiós, perquè ja agafo menjar de cavalls i el poso...
La garrofa se li ha donat a les bèsties, a la civada als cavalls, és veritat.
Però a nivell nutricional és super saludable i és molt interessant. I a més també té propietats contra el colesterol. O sigui, si juntes la civada i la garrofa, jo en aquest cas també li poso oli d'oliva i avellanes, i tinc un muesli per tota la família, perquè és, o sigui, és realment és, els valors nutricionals que té són bons per tothom, no només pels nens, i bueno, tens un muesli que no està carregat de sucre i greixos saturats com la majoria d'altres mueslis.
Adrià,
és una idea, hi ha moltes.
Adrià, on podem trobar el Curculio Nucum aquí al Camp de Tarragona?
A la majoria d'agrobotigues, moltes botigues de productes ecològics, algunes dietètiques, però si voleu ficar-vos al Facebook @cremadegarrofa, allà trobareu un mapa amb tots els punts de venda actualitzats i aquí al Camp de Tarragona n'hi ha un munt perquè jo mateix faig la distribució i clar, és a prop, no? A Tarragona, per exemple, a l'Espigador, als Girassols i a l'Economat Saludable.
I aquí la Selva?
A la Maria, a l'Espígol.
A l'Espígol.
A la Cooperativa, a la Coselva i a la Vallanera i a la Fruiteria.
Veus que bé? Tenim un munt de llocs per gaudir.
I ara la pregunta més important del matí. N'hi has portat ara el Toni perquè pugui berenar?
Doncs el vaig veure l'altre dia i ja el vaig deixar un parell de potets l'altre dia.
El de crema d'avellanes amb trossets d'avellanes, la Carme, que és la meva parella, i jo estem, bueno, enganxats, i mirem sèries de Netflix com si fos als anys 80, assentats i amb un tros de pa de pagès i amb la crema del Curculio Nucum, tu. És fantàstic.
Això no val, Toni. Tu fas aquí les tu fas aquí les entrevistes per poder berenar, eh?
Que no et porten coses a Ràdio Ciutat de Tarragona?
De moment crema d'avellanes no me n'han portat, però ja convidaré a l'Adrià perquè em porti.
Jo encantat, com vulguis.
Moltes gràcies, Adrià, per venir a Carrer Major i parlar-nos d'aquest producte que provarem, sense que ens l'hagis portat, el provarem, no pateixis.
Moltíssimes gràcies a tu, Marina.
I Toni. Berena bé, amb la crema d'avellanes aquesta.
Sempre, sempre. Ara farem un Curculio Nucum d'aquí una estoneta.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.
La brigada municipal és un actiu importantíssim en qualsevol ajuntament i en l'evolució del seu municipi. Les feines que han de complir responen habitualment a les necessitats de la ciutadania, les intervencions previstes pel consistori, en definitiva, en la conservació i restauració de les vies urbanes. Pintar, senyalitzar els carrers, places iguals particulars, mantenir i millorar els parcs infantils, adequar i millorar els edificis públics, són algunes de les tasques que es realitzen al llarg de l'any. També cal destacar els brigadistes que mantenen els carrers nets amb el servei de neteja diari, com així el servei de neteja que tenen els centres educatius i esportius. D'altra banda, la brigada municipal també està involucrada en altres qüestions, com l'organització i logística de les fires, festes i actes públics, la majoria d'elles en els mesos d'estiu, aprofitant la bona climatologia i les vacances.
Falten pocs dies per poder veure l'exposició sobre el trastorn de l'espectre autista que acull a la sala Lluís Dícar de Torredembarra, i la Raquel Martínez dona la torre i va anar i va poder parlar amb els seus responsables. Anem cap a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
A la sala Lluís Dícar del castell de Torredembarra podem veure una nova exposició. És una exposició artística i sobretot fotogràfica d'en Jordi Saurí, que forma part del projecte Vull ser. És una exposició que ens vol fer veure diferents perspectives per atensar-nos al món de l'autisme. Fins al 13 d'agost la podem visitar a la sala Lluís Dícar. És una mostra que està organitzada per la Regidoria de Cultura. La seva regidora, Núria Batet, just en el moment de la inauguració, ens va explicar en què consisteix aquesta mostra. Nova exposició a la sala Lluís Dícar. Canviem de registre totalment. Regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Batet.
Sí, aquesta vegada, a banda de ser una exposició culturalment potent, perquè són unes fotografies molt ben fetes, també busca aquesta vessant social del projecte, aquest personal del Jordi Saurí, però que hi ha agafat molta volada i que realment és el desè lloc on es porta aquesta exposició, i una exposició acompanyada de conferències en cada inauguració que es fa. Aquesta exposició vol ser una reflexió sobre el món de l'autisme. Són parelles de fotografies doncs, en què tenen les seves diferències, una diferent visió d'una mateixa cosa, però per aportar aquest punt de vista, no? Doncs de la inclusió de les realitats diferents que tenim a la nostra societat, i en aquest cas doncs, centrant-se en el trastorn d'espectre autista. Les conferències que s'han anat fent han sigut en part de divulgació i en part també d'acompanyament doncs, amb persones doncs, que estan en contacte amb aquesta realitat, des del món de l'ensenyament doncs, fins al món doncs, de la inserció social i inserció laboral. Aquí a Torredembarra ens ha semblat bo enfocar la conferència de l'autisme a l'edat adulta, doncs també perquè tenim un centre de treball amb persones doncs, que poden tenir aquest tipus doncs, de diversitat funcional.
En el moment de la inauguració va tenir lloc una conferència per entendre millor aquest trastorn mental que va explicar en certa manera la psicòloga Marta Bodoy, que també va atendre els micròfons d'Ona la Torre per a Carrer Major. Parlem amb la Marta Bodoy, que és psicòloga i psicopedagoga, serà l'encarregada de la conferència d'avui. Quins són els objectius que et marques amb aquesta ponència?
De fet, aquesta conferència o aquesta xerrada ve marcada dins el projecte de Vull ser, i fins ara, bueno, com que hem anat amb diferents ajuntaments, una mica la tònica era donar pautes a nivell de pares i a nivell de docents, que això no deixarem de fer, tot i que el repte que m'han proposat és que parléssim, no, o més encarat de tema d'adults, no? Però sí que és cert que com que el públic potser no és el mateix de les altres, no volia deixar de passar, sinó més de puntetes, no? Donar una pinzellada o almenys donar orientacions, però si després doncs, bueno, ja centrar-nos més, no, en l'etat més d'adultesa. Que tot i així, per mi ha sigut tot un repte, perquè jo sí que, clar, jo estic en un institut, a banda faig privada, però potser sí que no. La meva zona de confort és més, no, l'etapa infantojuvenil en aquest col·lectiu.
És donar eines perquè la gent entengui, comprengui de què estem parlant i també potser trencar esquemes o tabús?
Sí, bona mica per aquí. I de fet el tema és que se'n parli, no? De fet, l'exposició fotogràfica és un... Bueno, de fet, jo com que el que tenia molta la dèria era d'enllaçar-ho, no? I que fos un continu, perquè el projecte és a dir, tot un global... Jo el que volia, bueno, molt, no, és a dir, recabar a partir de les fotos veiem com podia enllaçar tot el tema del TEA, no? I el Jordi m'ha dit, diu, Marta, relaxa't, tranquil·la. Vull dir, és a dir, ha de ser un pretext per parlar d'això, per tant, no pateixis, no? I una mica és això, no? No volem que no només el 2 d'abril, que és el Dia Mundial de l'Autisme, se'n parli, sinó que almenys un cop al mes se'n parli. no? És donar veu. De fet, el Jordi no volia caracteritzar a ningú, no? De fet, no hi ha persones, vull dir, és el blau, que és el color de l'autisme, i no volia, no? Perquè moltes vegades quan poses una cara ja no... Ja, és a dir, tothom té el cap, no? Algun nen, no? Ja sigui del funcionament o de baix funcionament, que té aquests trets, no? Per tant, doncs, és un pretext, no? És a dir, no és cap masterclass, no és cap... Perquè a més és que, com que tampoc sabem qui tenim a davant, és a dir, ni pots fer una super masterclass, ni pots... M'explico? Vull dir, és molt complicat tenir un auditori molt heterogeni i intentar arribar a tothom, no? Una mica aquest és el... Bueno, l'objectiu, no?
I finalment també vam conversar amb l'artista, en Jordi Saurí Torres. Escoltarem l'entrevista que li vàrem realitzar i també una part de la seva intervenció a la conferència d'inauguració. Parlem amb l'artista Jordi Saurí per convidar la gent a venir a la sala Lluís Dicart. Què és el que s'hi trobarà?
Doncs trobarà una exposició visual que es compon de 34 imatges visuals i 6 imatges en text, i el que vol expressar és primer la divulgació del TEA, no? Tenim que obrir els ulls i d'alguna manera doncs, donar-nos compte que els tenim que ajudar i tenim que intentar incloure's dintre de la societat i formar part, i són molt importants per nosaltres.
Hem vist campanyes com Obertament, no?, que conviden a parlar de temes, malalties o potser diversitats funcionals que sembla que són tabú o que no tenen una comprensió per part de la societat.
Tindria que fer una puntualització. El TEA no és cap malaltia, és un trastorn. Les malalties tenen cura, els trastorns avui en dia no. Estem intentant, doncs, bueno, que a la llarga es pugui resoldre, no? Però avui per avui no hi ha cura del TEA. Però sí que podem ser previsors en el sentit d'atendre'ls com cal, de parlar amb el seu llenguatge, d'escoltar-los principalment i potenciar les seves capacitats, que igual les seves capacitats són millors que les nostres.
A través de l'art has pogut fer una aproximació amb un altre codi, amb un altre llenguatge que t'ha permès més llibertat?
Bueno, jo soc professor de visual i plàstica, porto molts anys en ensenyament, i bé, jo el que he volgut fer d'una manera humil és fer un treball que no s'hagi fet amb el tema del TEA. Primer vaig investigar el seu tema, el tema del blau, del mar i tot això, i en les meves fotografies no hi ha nens, perquè jo estic contrari d'exposar-los. Els nostres nens estan al nostre cervell, no cal exposar-los. Estic en contra d'amagar-los també, però exposar per exposar no. I llavors jo he intentat doncs, fer un treball humil, un treball molt curós, molt treballat, en el qual doncs, es manifesta el seu tema i que la gent sigui molt sensible amb el sentit de poder doncs, veure clarament la necessitat que tenen aquest col·lectiu, no?
Aquest projecte té com a finalitat, hem fet, aquesta és la número 10, farem 12, i el principal motiu era fer una conferència arreu de les terres tarragonines, no? Sobretot a tothom, obert a tothom i d'una manera lliure i fàcil, accessible, no? El títol d'avui ser, per què he posat aquest títol? Perquè aquests nens també tenen objectius, tenen metes a assolir. Només cal que nosaltres els ajudem. Nosaltres tenim, jo precisament em poso com a primera persona en el sentit, com a professor, tinc l'obligació, jo aquest any he tingut dos alumnes amb TEA de tercer d'ESO, jo tinc l'obligació d'adaptar-me i parlar el llenguatge perquè ells puguin assolir els seus objectius. Per això em paguen. Tinc que ser honrat, no? El TEA, senyors i senyores, no fa vacances, ni pot fer vacances, i no s'atura. Estem en una situació preocupant. Penseu, volem ser optimistes, però penseu que de cada 50 nens que neixen avui, un o una és TEA. Tenim que fer alguna cosa, ja que igual no podem frenar-ho, sí que podem estar preparats per poder parlar el seu llenguatge. I és necessari fer-ho. He tingut la sort de tenir la col·laboració, a part de la Marta, d'altres dos psicòlogues en TEA, que són el motor d'aquest projecte. Sense elles no aniríem enlloc, perquè són les especialistes, la gent que en sap. Jo només he fet unes imatges amb el tema TEA. He volgut fer unes imatges que no sortissin nens, perquè jo estic contrari a l'exposició. No estic contrari d'amagar, però sí que estic contrari d'exposar. I no volia exposar cap nen.
Una exposició on no hi trobem cap nen, cap figura humana, però evidentment és una exposició molt humana. Forma part d'aquest projecte Vull Ser, i amb el color blau, el color de l'autisme, hi trobarem paraules per fer-nos reflexionar i també imatges per observar en diverses perspectives. Doncs una exposició que podeu visitar fins al dia 13 d'agost a la sala Lluís Icart de Torredembarra.
De 9 a 12, carrer Major.
Sabies que les dones parlen avui en dia en un to més greu que les seves mares i àvies? Aquesta és la conclusió a la qual han arribat diversos estudis en els que han comparat la veu de dones actuals amb gravacions de l'any 1945. Això sí, si han exclòs de l'estudi dones fumadores o que prenguessin medicaments que podien alterar les hormones. El fet que les dones tinguin ara un to de veu més greu és degut, segons els experts, a l'ascens del paper de la dona a la societat. Aquest ascens ha fet que les dones adoptin inconscientment un to més profund per projectar autoritat.
I 32 minuts. Volem mirar cap al cel, les estrelles, la lluna, i amb una rapidesa astronòmica marxem cap a l'Hospitalet de l'Infant.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, m'han dit que aquí a l'Hospitalet feu un taller d'astronomia aquests dies. Ariadna de la Calle.
Doncs sí, Marina, dins del marc de la Setmana de la Joventut Solidària, que va donar inici el passat 6 d'agost amb uns tallers i xerrades en benefici a l'Associació NEN de familiars, amics i amigues d'infants malalts de neuroblastoma, tindrem uns tallers organitzats per l'associació La Tribu, que es duran a terme els propers 10 i 11 d'agost i aniran a càrrec de l'Alexandre Bonanit, de l'associació Bocafont Boscan.
I amb l'Alexandre Bonanit volem parlar. Molt bon dia, Alexandre.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, per qui no sàpiga de què aniran aquests tallers, tot i que l'Ariadna ho ha explicat molt bé, fes-nos 5 cèntims.
Bueno, bàsicament és una activitat pensada per ser a l'exterior, aprofitant aquests dies també que hi ha la pluja d'estels de les Perseides, les Llàgrimes de Sant Llorenç.
Ah, sí.
Farem una observació amb telescopi, observant els els objectes més interessants d'aquella nit i a la vegada farem una interpretació de tot el cel nocturn, de les diferents constel·lacions, de tota la informació que podem treure mirant el cel a ull nu. I bàsicament l'activitat està pensada per públic familiar, tant la gaudiran els infants com els adults.
I on es farà tota aquesta activitat?
Mira, en principi, si el cel ens ho permet, la previsió no és del tot l'òptima, però dependrem una mica d'aquells últims moments de l'activitat, si podem fer en exterior o no. En cas de poder-la fer a l'exterior, hem triat la ubicació de l'ermita de Sant Roc, que és un punt que queda fora de la contaminació lumínica del poble i queda una mica elevat i és un bon lloc per fer l'observació astronòmica.
Molt bé, Alexandre, per situar-nos una mica, quin seria el punt més baix des d'on podríem observar per fer el taller?
Quin seria el punt... que no t'entenc, perdona.
O sigui, quan sortiríem d'aquesta contaminació lumínica? Quants metres estaríem parlant?
Bueno, a veure, la qüestió és sempre... la contaminació lumínica ens ve provocada, sobretot en aquest cas, per les llums de la ciutat, del poble. Llavors, ens hem de situar sempre per sobre de lo que és la llum de les faroles. Però, bàsicament, això, si sortim una mica on podem fer-la, també l'activitat arran de mar, a qualsevol de les cales que hi ha a prop del poble, també es podria fer. El que passa que, si guanyem una mica d'alçada, sempre és millor de cara a l'observació.
Per això suposo que també és especial fer-ho des de l'ermita de Sant Roc.
Sí, clar, també és des d'aquella talaia també una mica el que intentarem introduir són els valors aquests de la contaminació lumínica i des d'allà realment ens n'adonarem de la contaminació lumínica que provoquen els, en aquest cas, provoquem els humans.
Ara comentaves que aprofitareu que cau amb els dies de les llàgrimes de Sant Llorenç. Per als inexperts amb tot el tema d'astronomia, què hi podrem observar aquests dies?
Bueno, bàsicament les llàgrimes de Sant Llorenç és una de les pluges d'estels més famoses de l'any, uh-huh, perquè coincideix amb un moment que la majoria de gent està de vacances, que fa bona temperatura i és més propici per poder sortir a observar-les, però de pluges d'estels n'hi ha durant tot l'any. La majoria són les restes de la cua d'algun cometa que en el seu moment va passar per al pla de l'eclíptica, que és aquest pla imaginari en el qual la Terra dona voltes al voltant del Sol. Llavors, com que sempre pels vols de Sant Llorenç passem per aquest punt en el qual va passar el cometa, sempre tenim aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, aquestes pluges d'estels, que no són res més que granets de sorra que entren a l'atmosfera, s'encenen i provoquen aquest fantàstic efecte.
Uh-huh. Alexandre, tinc entès que la mitologia grega té molt a veure amb l'astronomia. Quina relació té tot això?
Doncs mira, l'astronomia oficial, que és la que ens ve de tradició grega, aquí a la Mediterrània, abans sí que hi va haver els perses i la civilització egípcia que van començar a tenir coneixements d'astronomia, però quan va arribar la civilització grega, ells el que van fer va ser agafar tota l'esfera celeste, tota la bòveda celeste, amb els diferents cels al llarg de l'any, i van unir estrelles creant unes figures de dalt al cel, uns personatges. Els grecs tenien molts déus, la manera de venerar els seus déus va ser utilitzant tots aquests personatges de dalt al cel, que són aquestes constel·lacions, però que no són reals, sinó que formen part de l'imaginari popular, i van inventar uns contes, unes històries. Llavors, el que jo faig quan transmeto divulgació astronòmica, compagino la informació científica amb diferents històries sobre aquestes constel·lacions, que no venen a ser res més que contes del cel.
Ara comentaves com sorgeixen aquestes constel·lacions. Són molt conegudes l'Ossa Major, l'Ossa Menor, però quines altres constel·lacions també podem veure així, més a simple vista?
Bueno, hi ha cinc constel·lacions que potser són les més conegudes, que es diuen circumpolars, perquè aquestes es veuen totes les nits de l'any a qualsevol moment. i són les dues osses, com tu molt bé has dit, la constel·lació de Cassiopea, Cefeu i el Drac. Aquestes cinc es poden veure durant tot l'any a qualsevol hora de la nit. Ara que domina el cel d'estiu, doncs tenim la constel·lació del Bover, tenim la Corona Boreal, tenim el Cigne, que és una constel·lació molt fàcil de veure, la constel·lació del Dofí, n'hi ha diverses ara en el cel d'estiu. Però si ens estem durant moltes hores desperts durant la nit, observant el cel, veurem que les constel·lacions del cel d'estiu es van amagant per ponent, i això no és que les estrelles es moguin, sinó que és el moviment de rotació de la Terra, i comencen a guanyar protagonisme les constel·lacions del cel de tardor. I si estéssim molt motivats i continuéssim observant el cel durant la nit, hi hauria un moment que començaríem a veure ja les constel·lacions que es poden veure a l'hivern.
I després, parlant de constel·lacions i d'estrelles, també, si ens hi fixem bé, podem arribar a veure planetes, no?
Sí, aquests dies són especials perquè hi ha un moment de la nit just a boca foscant, quan cau la nit, quan es comença a fer fosc, que es veuen quatre planetes simultàniament, que són Venus, Júpiter, Saturn i Mart. I això no passa moltes nits de l'any que simultàniament puguis veure quatre planetes.
Alexandre, a mi m'agradaria preguntar-te com pot influir o com creus que pot influir l'astronomia dins del desenvolupament educatiu dels infants?
Bueno, bàsicament, jo crec que l'univers és immens, hi ha a nivell tècnic i científic molta informació, però jo crec que amb els infants, sobretot, el que s'ha de treballar és aquest sentit de l'observació i de la imaginació. Les estrelles les tenim cada nit damunt nostre i podem jugar a trobar formes, a trobar dibuixos a dalt al cel i estimular aquest poder que tenim d'imaginar i de crear històries que últimament, en aquestes dues últimes dècades, estem molt... Sobretot la mainada està observant molt pantalles i ens deixem una mica d'observar la realitat.
Podem dir que l'astronomia és un món encara bastant desconegut, tant com pels infants com per als adults.
Sí, sí, sí. De fet, aquests darrers anys sí que arreu del territori s'està posant molt en valor l'astronomia i cada vegada pots trobar més propostes i més oferta de turisme astronòmic o d'activitats de descoberta del cel. I penso que això és molt interessant perquè realment és un dels valors que tenim allà i que tothom, algun moment o altre, ha mirat al cel, ha imaginat i... Llavors, poder apropar el cel al públic general és una cosa important.
Bé, Alexandre, com has dit, es tracta d'apropar el cel al públic general. I com a integrant de l'associació Boca Foscant, ens podria explicar com van ser els inicis i com va sorgir tota aquesta idea per divulgar tant l'astronomia com la cultura i la ciència?
Doncs mira, jo vaig tenir la sort de... Jo vinc del món del medi natural i vaig tenir la sort de formar-me en astronomia en un centre a dalt del Pirineu i quan vaig tornar cap a la Conca, perquè jo soc del Pinatell, doncs vaig creure la necessitat de crear una associació en la qual no només es vinculés al coneixement astronòmic i l'educació ambiental i el medi natural, sinó també lligar-ho o buscar les connexions amb la cultura, sobretot amb la cultura popular. Llavors, ara fa 6 anys que tenim engegada aquesta associació, en la qual no només fem divulgació, sinó que també creem petites produccions artístiques on vinculem astronomia, natura i art i cultura popular. I arreu del territori fem diferents propostes, fem maridatges també amb cellers, fem propostes amb restaurants de cuina creativa on portem l'univers al plat, fem espectacles on vinculem això, la cançó, la tradició oral, amb l'astronomia. Ara, darrerament, un dels projectes més bonics que hem fet és que hem fet un llibre disc que es diu 1101 estels, i anem presentant-lo i anem rodant-lo arreu del territori. I precisament el 10 i l'11 aquí a l'Hospitalet no només parlarem de la mitologia grega i de com veien el cel els grecs, sinó que posarem en valor com veien al cel pagesos, pastors i mariners d'arreu dels països catalans.
Molt interessant. Tenim entès que s'han esgotat totes les places per als tallers de divendres i dissabte aquí a l'Hospitalet. Suposo que en fareu més, a part de com veien al cel els pagesos d'aquí dels països catalans.
Sí. Nosaltres anem fent activitats arreu del territori durant tot l'any. Tenim una pàgina web que és www.bocafoscant.org, on allí anem penjant el calendari d'activitats. Just abans d'avui, per exemple, estem a Cabassers. Demà ens anem al Pallars Sobirà a presentar el llibre disc. Després estem 2 dies a l'Hospitalet de l'Infant. El diumenge anem a Vimbodí, perquè tant treballem per associacions, per petits ajuntaments, per diferents entitats que vulguin programar i també per cellers o restaurants. Llavors, aquests dies d'agost, realment, si algú està interessat en venir a alguna de les activitats, entreu a l'agenda d'activitats de la pàgina web i veureu que hi ha un ventall de propostes arreu del territori.
Amb aquestes 4 pinzellades que ens has fet avui sobre astronomia, ara mirarem el cel amb uns altres ulls. Moltes gràcies a Alexandra per atendre'ns i esperem que sigui un èxit el taller de l'Hospitalet de l'Infant.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bones nits.
Gràcies. Moltes gràcies a tu també, Ariadna.
Moltes gràcies als dos.
Mico va tenir molt d'èxit amb un dels seus gelats estrella, el Mico Làpiz. En realitat era una mica estafa, perquè quan l'obres no té forma de llapis. S'havia de llapar molt per aconseguir convertir aquell cilindre de vainilla inicial en un llapis. El color groc de la vainilla, però... I el negre de la mina? La mina de carbó dels llapisos era substituïda al Mico Làpiz per xocolata, com no? Va ser un dels primers gelats cilíndrics del sistema push-up, és a dir, que havies d'empènyer cap amunt per degustar-lo. Mico va desaparèixer al fusionar-se amb Helados Nestlé, però molts dels seus productes encara es comercialitzen, i entre ells, el Mico Làpiz.
Tot i que ja no ocupen càrrec polític, creuen que encara poden ser útils i servir a la seva comarca. Estem parlant dels exalcaldes de la Conca de Barberà que han format una associació per continuar aportant la seva experiència a la societat. Marxem fins a Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Josep Ardila, hi ha exalcaldes i exalcaldesses de diversos municipis de la comarca, oi?
Bon dia, exacte. Fa uns mesos que van constituir l'Associació d'Exalcaldes de la Conca de Barberà amb l'objectiu que dèiem, de seguir servint a la comarca. Han nascut amb la complicitat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, on celebren les seves reunions, i ja s'han posat a treballar per dir-hi també la seva al pla estratègic de la Conca. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen aquí als estudis de la ràdio el que va ser alcalde de Pira de l'any 1991 al 2017, el Josep Pijuan, i també l'alcalde de Montblanc de l'any 79 fins al 83, en Josep Gomis. Bon dia a tots dos i benvinguts a Carrer Major.
Bon dia a vosaltres.
Hola, bon dia.
Suposo que encara no ho heu dit tot en política, oi? Encara es poden dir moltes coses, no?
Bueno, cada dia, jo crec que cada dia que s'aixequem al dematí hi ha coses per dir, no? El que passa és que tampoc potser aquesta és la nostra intenció. La nostra intenció és col·laborar amb la comarca, opinar sobre diferents temes que crec que això el dia a dia ens ho porta, i la nostra experiència viscuda durant aquests anys, doncs, aportar-la perquè pugui servir doncs, en bé de la pròpia comarca.
Uh-huh. Com neix la idea de crear aquesta associació? Quin dia ho dieu? Va, ens hem de constituir com a entitat i formalitzar-ho.
Això és millor que ho expliqui jo. L'idea neix d'en Pijuan. en Pijuan, que és un home inquiet i sempre amb idees molt positives i constructives, un dia em ve a veure i em diu: he pensat això, què et sembla? I a mi va semblar extraordinari. Va semblar extraordinari perquè, més enllà de la pregunta que feies de si encara podem ser útils en política, hi ha uns valors que estan per damunt de la política, que són els de la bona amistat, els de la relació, els de la companyonia, no? I aleshores vaig creure que era bo, que gent que havíem tingut responsabilitats i, per tant, home, ja havíem tingut èxits i fracassos els suficients per poder opinar, que ens poguéssim reunir, però sobretot mantenir aquests llaços d'amistat. Gent que pensàvem diferent, gent que veníem de procedències ideològiques doncs, diferents, però que havíem mantingut, jo crec que ha estat així a la Conca, per sort, quasi bé sempre, doncs, un tarannà amistós que ens fa una mica singulars en aquest. No hi ha hagut mai aquelles trifulques que ara desgraciadament veus, no? Hi va haver sempre, malgrat aquestes diferències ideològiques, doncs, un bon fer. Perquè ens dominava una cosa que és important. Busquem allò que ens uneix i sobretot busquem com millorar els nostres pobles i la Conca, no? I aquest ha estat l'objectiu.
Aquí en sou dos representants, però quina resposta ha tingut? Què n'han dit els exalcaldes i exalcaldesses de la comarca?
Bueno, pues molt positiva. Com deia el Josep Gómez, que per cert és un privilegi poder tenir com una de les primeres persones que va començar a donar vida a aquesta associació, jo crec que amb la seva llarga trajectòria que tots coneixem, pues això és un valor afegit que ens dona la nostra associació, del que n'estem molt, molt contents. Això va començar fa aproximadament un any, va ser el primer de setembre que vam fer aquesta reunió després de posar-se en contacte, o sigui, els contactes previs amb ell, amb algun altre, van ser anteriors, però vam decidir que el dia 3 de setembre de l'any passat reuniríem a tots els exalcaldes i alcaldesses per veure què opinaven sobre aquest tema. L'un podia ser doncs, continuar uns contactes periòdics per fer doncs, ser cada any algun dinar o fer alguna cosa, i l'altre és constituir-nos com a associació per treballar i posar en valor, a part de reforçar aquesta amistat que jo crec que sempre ens ha unit, a pesar de les seves diferències, sempre ens ha unit, i crec que això és molt positiu. I la resposta va ser, diríem, unànim, que tothom va dir no, tirem endavant aquesta associació. I a partir d'allí va ser quan llavors vam començar doncs, a fer la constitució d'aquesta associació, que per cert, a nivell comarcal, és la primera que hi ha a Catalunya, que això també jo crec que ens dona un plus afegit a la comarca com a pioners d'aquesta idea, que crec que això podria anar bé a molts llocs, no? Perquè durant aquests mandats que hi ha, que tenen una data de caducitat, tots els mandats tenen una data de caducitat, més curta o més llarga, i que després, quan un es retiri, pues, bueno, doncs ja sembla que aquella persona ha quedat allà guardada a casa seva o allà on sigui, no? O amb altres activitats. I això crec que tampoc és bo. És bo que aquestes experiències viscudes pues, continuïn i que si hi ha hagut algun roce lògic i normal amb la política durant els anys que han exercit, això serveixi per llimar-ho i per fer aquesta convivència que és molt important. A partir d'aquí va ser quan ens vam constituir com a associació el dia 2 de desembre de l'any passat, el que passa que no va ser fins a finals de maig que ens ho van aprovar, i ara pues, ja portem doncs, alguna reunió començant a treballar en qüestions de comarca, no? Amb el pla estratègic.
Molt bon dia a tots dos. Podríem dir que aquesta associació és una manera de seguir en la política, però des de la distància?
No, jo crec que ningú de nosaltres, almenys jo no ho he detectat, té interès en figurar políticament, no? Ens ha portat això una cosa que s'ha de comprendre, que és dir, com podem ser útils encara als nostres pobles i a la nostra comarca, no? De quina manera? I aquesta manera és doncs, col·laborar amb les institucions, procurar no ser crítics mai amb les polítiques que es fan als nostres pobles, mai, i això correspon als ajuntaments i a les oposicions, no pas a nosaltres. Nosaltres només ens mou com poder ser útils i donar idees sobre allò que pensem pel desenvolupament i de la nostra comarca, no?
Ara comentàveu això del pla estratègic de la Conca. En què consisteix?
El pla estratègic són uns plans que es fan periòdicament. Aquest que ara el Consell probablement haurà aprovat el mes de setembre. aquest pla contemple Pla Estratègic de Desenvolupament Comarcal 2018-2025. És un projecte aquests anys vista de lo que sembla que la comarca li faci falta de poder millorar o poder fer de nou, no? I això ens van demanar ja des del Consell Comarcal, el president, que sempre ens ha estat al nostre costat i ens ha apoyat des del primer moment en què havíem de tirar endavant aquesta associació i que a més doncs, ajudaríem a opinar en temes del Consell. Doncs nosaltres hem tingut ja una primera reunió sobre aquests temes. El proper dimarts, dia 14, en tenim una altra, que espero que en aquesta podem deixar tancat el tema, i llavors farem nosaltres una proposta dels temes que ens sembli, que a la millor alguns estan contemplats amb el pla i altres potser no. Nosaltres fem una proposta que, evidentment, aquestes propostes que fem no són vinculants, sinó que són el que la nostra aportació que podem fer allà, i que llavors ells ja decidiran si considerin que això ho han d'incorporar o no, no? I aquest pla consisteix en això, en mirar doncs, les mancances que pot tenir la comarca de millorar-les en uns plaços determinats i de fer coses noves doncs, que facin falta, sempre fa falta coses noves.
Anirem acabant, però m'agradaria una darrera pregunta, saber quins són els grans reptes que us marqueu com a associació, perquè ja ho dèieu, l'any vinent se celebren aquests 40 anys d'ajuntaments democràtics i segurament vosaltres també hi sereu i us agradarà participar-hi, oi?
Sí, bueno, jo crec que tot això ho hem de definir, perquè ara al moment tenim una junta provisional, el que hem de fer ara quan acabem de fer les inscripcions de la gent que s'hi van anar de 20, doncs a veure si abans de final d'any constituïm la junta ja definitiva, i llavors fem una mica el calendari de les actuacions que tenim previstes per l'any vinent. Evidentment que l'any vinent una de les coses importants, i que això seria primordial, és fer un reconeixement, a part de celebrar els 40 anys, als primers alcaldes de la democràcia, que en tenim encara uns quants a la comarca, i crec que aquesta gent es mereix un reconeixement especial. Aquest és un repte, bueno, que n'hem parlat, però que no hem parlat a fons amb el què. El senyor Gómez potser té alguna altra
no.
qüestió, però vull dir que aquest seria un dels temes.
O sigui, de moment, aquesta, la idea aquesta hem de sumar ens de sumar nosaltres als actes que es facin de reconeixement als 40 anys, no? Però a més d'això, el que hem de fer, ho he dit molt bé abans en Pijuan, ara tenim un pla estratègic que és un document important que es pot treballar i que s'ha de treballar molt, que ens han demanat que opinem sobre aquest pla, i per tant el primer que estem fent és això, no? I després ja anirem marcant passos.
Doncs moltes gràcies a tots dos, Josep Pijuan i Josep Gomis, per venir a la Ràdio Montblanc i explicar-nos aquesta associació, la primera de Catalunya, com bé heu dit, i enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu també, Josep.
Fins ara, que vagi bé.
Adeu. Fem una petita pausa i tornem a Carrer Major.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.